en general, digamos, la sociedad ha tomado en cuenta, ha hecho que todo esto sea visible, que hay modos, comportamientos inaceptables en el fútbol femenino, como lo han sido a lo largo de la historia, también en el fútbol masculino. Muchos jugadores tuvieron que trabajar y sufrir a finales de los 70 y los 80, y quiero recordar especialmente a un fabuloso jugador, Kino, Betis y Valencia, que prácticamente hundió su carrera por defender derechos que ahora son normalísimos, porque son, y por el tema de la derogación de la del derecho de retención. El fútbol siempre va detrás de la sociedad, y en este caso, una vez más, el fútbol ha ido detrás de la sociedad.
Anaïs.
Més enllà de definir el discurs de Rubiales com a xantatgista, masclista, un nou abús de poder, que és el que crec que va fer l'altre dia amb aquella assemblea lamentable, plena de còmplices, per cert, perquè per mi tota la gent que estava allà a primera fila aplaudint, de poc em serveix que quan veuen que el president està a punt de caure perquè ha entrat la FIFA, l'han suspès de forma temporal, ha entrat el CSD, hi ha una pressió mediàtica, política i internacional enorme, llavors decideixen posar els càrrecs, parlo de les 11 persones que formen part del cos tècnic de la selecció espanyola i que posen el seu càrrec a disposició de la federació, que no és el mateix que dimitir, m'agradaria recalcar aquest punt, no és el mateix posar el teu càrrec a disposició que dimitir, i és molt fàcil baixar del carro quan veus que el teu president o el responsable està ja més fora que dins. M'ha semblat força cínic per ser suau. Rubiales va, coincideixo amb el seu rol, em va semblar lamentable que utilitzés la presència de les seves filles aplaudint i plorant a primera fila amb aquell "no llores, hija, tienes que estar orgullosa de tu padre". Em va vaig pensar, és que quan vaig veure aquesta imatge vaig dir, és que no dimitirà. I després et pares a reflexionar i dius, clar que no dimitirà, perquè si ha aguantat el que ha aguantat durant aquests 5 anys i ningú ha aconseguit fer-lo fora, amb aquest senyor no baixarà ell sol de la poltrona, amb el que està cobrant i amb el que li està pagant a la gent que estava allà aplaudint i a les federacions territorials, que són molts i molts, molts diners. Crec que s'han descobert moltes caretes, han caigut moltes caretes aquests dies, i també penso que el món del futbol ha estat fluix en general, sobretot el masculí. Jo m'esperava més reaccions de suport, és veritat que durant tot el cap de setmana s'han vist, però em pregunto per Vinícius, tothom va alçar la bandera del racisme, cosa que em sembla molt bé, em sembla perfecte, em sembla comprensible. Per mi el futbol i l'esport en general sempre ha estat una, o jo l'he entès així, com una corretja de transmissió de valors, i aquesta vegada hi ha hagut un silenci eixordador. I sí que és veritat que les últimes hores doncs hi ha hagut forces persones que han parlat, però crec que han anat tard. Sobre el que comentava el Segurola de les jugadores, jo entenc que ho han fet quan Jenny Hermoso ha decidit parlar, que al final era la persona que ha patit aquesta situació, i que entenc que necessitava també els seus dies de reflexió per assumir el que li havia passat, perquè hi ha moltes vegades que passen coses i necessites un temps de reflexió per entendre i per veure i dir, ostres. I el que més m'alegra de tota aquesta situació és que ara ja s'expliquen moltes coses, i espero no haver de tornar a escoltar ni a llegir que les 15 jugadores que en el seu dia es van rebel·lar contra la federació són capritxoses o que no tenien motius, perquè això... Si hi ha una part bona dins dels fets lamentables, és que s'ha vist que aquestes jugadores tenien tots els motius del món mundial per denunciar falta de professionalitat. I ara no és només que Rubiales marxi definitivament i que no es pugui tornar a presentar, que per mi és la clau de tot plegat, és el que ha de venir. O sigui, m'agradaria que la gent aprengués... federacions, les institucions, el futbol en general, que les coses han de canviar, i que no és només fer caure la gent que està ara, sinó procurar que el que ha passat no torni a succeir mai més, i que hi hagi gent exemplar i que s'adapti als, als nous temps i que s'adapti a, com deia el Segurola, als avenços que fa la societat.
Rico.
Bueno, no puc afegir gran cosa i per no repetir-me del que han dit l'Anaïs i el Santi, diré que a vegades em penso que és impossible que hagi passat això, o sigui, que realment no ha succeït, però ha passat. Uh-huh. I voldria donar importància, per una part, a la reacció popular, que crec que és el qui ha creat l'estat d'alarma que ha fet saber a tothom el tipus d'individu que havia al front de la Federació Espanyola de Futbol. Per una altra, que probablement gràcies a aquest sideral descomunal hi ha molta gent que entendrà com 15 futbolistes de la selecció espanyola femenina es van negar a tornar en un moment determinat fins que canviessin moltes coses que crec que tenen que veure amb l'educació i amb el comportament i no solament amb la tècnica o la tàctica o els serveis. I sí que vull senyalar a gent que jo esperava més, com per exemple els capitans de la selecció espanyola de futbol masculí, que ni quan la rebel·lió, entre cometes, de les 15, ni ara amb aquest incident, han estat capaços de pronunciar-se ni tan sols veient com el seu seleccionador, el de l'equip de futbol masculí, aplaudia dempeus la patètica intervenció del president de la federació.
Aquí cobra encara segurament més força i importància les paraules de jugadors com Borja Iglesias.
Sí, evidentment.
Per exemple,
i sobraven molt les de Pellegrini dient-li que no havia entès el perquè. Veus, és que aquests són els comportaments que s'han de canviar.
Tothom té hipoteques.
Sí,
i,
ja, però...
Per exemple, el Barça o Luis Enrique, que va treballar a la federació, i tenen hipoteques. Però hi ha moments a la vida que és millor apretar-se el cinturón que portar els pantalons a l'alçada de les sabates. Que és això el que li ha passat, per exemple, al comunicat del Barça, que segur que té hipoteques en la federació i, a més, veurà tot el que diu, i també a Luis Enrique, que jo el considerava, i el considero encara, de fet, una persona capaç de plantar-li cara a tothom en qualsevol circumstància, i que va fer l'altre dia unes declaracions a París d'aquelles que dius que soc músic però toco amb una altra orquestra, i no va voler entrar en detalls de lo que és realment la situació, perquè és un moment clau de la vida però on posar punt i final a aquest tipus de comportament.
Sí, perquè al final dius que Rubiales amb ella es va portar molt bé, fantàstic, i que d'aquests fets no opines. Mira, disculpeu, ja has opinat amb el que has dit, ja has opinat. I pel que fa al Barça, ahir jo crec que el president Laporta, encara que aquestes declaracions arribin tard, crec que va estar encertat amb el que va dir al partit abans que comencés el partit de Villarreal a Movistar. Crec que va ser tot el contundent que no ha estat al club aquests dies, més enllà de Xavi, de Jonathan Giraldez, o de directius com Xavi Puig i la vicepresidenta institucional Elena Fort. Per mi ahir Laporta va estar bé i va deixar clara la posició del club, i em va agradar que condemnés el que havia passat i que recordés, doncs, que el Barça és un club orgullós d'haver liderat el que és l'impuls del futbol femení, perquè tot això sense el Barça no s'entendria. Que arriba tard, sí, que per mi ahir va estar molt correcte, també.
Segurala.
Primero me parece que 7 días después tener que aclarar la posición me parece fatal, sinceramente. De la misma manera que ha habido cómplices que han sido capaces de dar un triple salto mortal con un tirabuzón en este caso y ser más críticos que los más críticos después de que 24 horas fueron las más cómplices que se puedan encontrar en aquella asamblea la búlgara. Por lo demás, lo mismo tengo que decir, por ejemplo, del resto de los clubes. Creo que el primero fue el Getafe el miércoles y le honra, pero los clubes han actuado tarde. Y cuando han actuado ha sido de boquilla. Digamos que se podían haber tomado medidas absolutamente visibles y no se han hecho. Aquí el fútbol español ha reaccionado tarde, como suele reaccionar el fútbol a casi todo. Por otra parte, hay que decir, destaco, por ejemplo, a Borja Iglesias. Borja Iglesias jugaba ayer en San Mamés, frente al Athletic. No fue titular, cosa que me extrañó, pero no fue titular. Después que de Pellegrini, al que le consideramos todos un hombre honesto, cabal, dijera algo que a mí me sorprendió, sinceramente, y es que cuando la selección te reclama, tienes que dejar todo al lado. ¿Cómo? ¿Cómo que hay que dejar todo al lado? La selección, la patria, tiene que responder a impulsos que sean decentes. Cuando la cosa es indecente, y este asunto era indecente, los jugadores dan un ejemplo de honestidad, de dignidad, cuando se proclaman que lo que están viendo no les gusta y que no quieren participar de esa charranada. Por lo tanto, Borja Iglesias, como tantas otras veces, porque creo que es un gran tipo, dijo que si le reclamaban no jugaría en la selección mientras estuviera en Rubiales. Y hay que decir que Borja Iglesias entró a jugar los últimos 15 minutos ahí en San Mamés, un partido muy comprometido. Y la gente, sentada, con toda la honorabilidad del mundo, sin aspavientos, le aplaudió un aplauso de reconocimiento. No fue uno de esos aplausos iracundos de complicidad, vamos a decir. No, fue el aplauso sereno de la gente, de la sociedad, que comprendía perfectamente al jugador, que comprendía perfectamente a las jugadoras, y que comprendía, lo que no comprendía eran la posición de la Federación, de Rubiales, de todo ese mundo que ha apoyado a lo más abyecto y desgraciadamente también a Pellegrini. Por lo demás, hay que decir que estamos hablando en términos como si esto, como ha dicho Miguel, hubiera sido un mal sueño. No ha sido un mal sueño, o sí lo es, en el sentido de que afecta, nos afecta mucho, pero también hay que decir que ha bastado un comunicado de la FIFA, 6 días después, para que todo esto se haya medio disuelto. Uh-huh. Es así, bastaron 30 líneas de la FIFA para que todo esto se convirtiera prácticamente en nada, para que Rubiales no seas presidente de la Federación Española de Fútbol, para que su designado reconociera que la FIFA tenía razón, o tenía razón para suspenderle, o que estaban a la espera del procedimiento que se va a utilizar en estos 3 próximos meses, y hasta luego. Y ya es como si todo esto tenía que haber ocurrido inmediatamente. La FIFA y Infantino estaban junto uh-huh. al presidente de la Federación Española cuando todo ocurrió, en el palco y en el campo. Y han tardado mucho. Y esto, si la FIFA se hubiera pronunciado el primer día, nada de esto hubiera tenido esta magnitud, que por otra parte tiene un aspecto pedagógico y ha sido bueno verlo. Uh-huh. Y por lo demás, hay que decir, ya para terminar, que con todas las lacras de Rubiales, que son en el aspecto moral nos ha dejado estupefactos, hay una de la que no se habla, y es su ineptitud. Hay que decir que en gran medida este tío tiene que estar fuera de la federación por inepto, porque todo lo que ha tocado lo ha destrozado, porque el legado que deja es división, fractura, enfrentamiento, mala imagen. Yo, cuando terminó su discurso el viernes, todos tenemos un iPhone donde te vienen inmediatamente pues los avisos de los medios de comunicación y tal. Los dos primeros que me llegaron al teléfono fue uno de la BBC, otro del Guardian y otro del New York Times, antes que los españoles. Dije, ¿pero esto qué es?
Sí, sí, sí. I ara amb el que comentava el Segurola, però tot això, Rubiales va arribar a dir que just abans de començar a dir el no dimitiré, que va fer fins a 5 cops, va dir que mai abans s'havia fet una gestió tan bona en el futbol espanyol com la seva.
I va parlar d'un assassinat social.
I va parlar d'un assassinat social, de fals feminisme i de tantes altres coses.
Escoltar Rubiales donant lliçons de feminisme és el que em faltava ja per tancar la setmana.
No es mereix tant temps com el que estem dedicant.
Yeah.
Sí, es mereix el problema, el temps que li estem dedicant, i hauríem de mirar de treure alguna cosa positiva de tot això i aprofitar la revolada per anar acabant en temes com aquest.
Absolutament. A veure, us demano un comentari ràpid a cadascú i anirem acabant. Avui, Mundo Deportivo, crack, Lamin, l'esport estel·lar, Lamin, l'as, en aquest cas, amb un faldó a baix, ovaciona Lamin, i el Marca, a dalt, a l'esquerra, Yamal, brilla en un partido de locos. Anaïs, clar, ahir ho dèiem, i ho he comentat algun cop, però és que crec que més raó no podia tenir. Ahir el Pou, a la Transmi, que va dir, a mi poseu-me 1.000 partits com aquest abans que el que ens va tocar veure la primera i les jornades de Lliga amb el Getafe i el Cádiz. Hi ha moltes coses a criticar al Barça ahir, però és que no, el futbol no deixa de ser un entreteniment i ens ho volem passar bé. Per tant, molts més partits com els d'ahir abans que qualsevol altra cosa.
Sí, jo que vaig anar a Getafe, vaig veure el Barça a Montjuïc contra el Cádiz i vaig anar ahir a Villarreal, la sensació quan va acabar el partit va ser la de, ostres, quin partit més elèctric. Probablement els entrenadors, jo tenia Xavi al costat, que acabava complir el segon partit per sanció, i estava en una cabina al costat de la tribuna de premsa, i el veies que estava, doncs, per moments eufòric, per moments enfadat. Quique Setién a baix exactament igual. Entenc que va ser un partit que els entrenadors no cap dels dos va veure com els seus equips complia fil per randa el que ells havien planificat, perquè van passar moltíssimes coses, però quin goig veure i viure el futbol d'aquesta manera, no? De dos equips que parlen el mateix idioma i que es va viure un espectacle que jo ja ho firmo cada cap de setmana. El Barça sí, té feina, sobretot en defensa. Jo crec que ahir va quedar molt clar que necessita urgentment fitxar amb un lateral dret. Uh-huh. Però també té coses molt bones, i una d'elles és Lamine Yamal, que va fer un partit espectacular assistint a Gavi en el primer gol, fabricant la jugada amb Lewandowski en l'última jugada. Per mi ara Xavi tindrà un problema, a veure què és el que fa la setmana que ve a Pamplona, a veure qui tria, no? Si a Rafinha o a Lamine Yamal. Jo crec que Lamine Yamal acabarà guanyant-se el lloc i acabarà la temporada sent titular indiscutible. I més enllà d'això, reivindica també el paper de Ferran Torres, no? Que és un jugador que porta bé, que està en ratxa i que és el millor revulsiu per aquest Barça. Cada cop que surt, doncs, marca gols, i crec que això, doncs, també s'ha de destacar i s'ha de lloar, perquè ha fet moltíssima feina. A partir d'aquí, lateral dret, perquè Sergi Roberto ahir va patir moltíssim, va patir el que no està escrit.
Surt a la fotografia de mínim un parell de...
Sí, de dos
un
gols.
Parell de gols. Rico Segurola, i us explico una última hora que déu-m'hi-do. Però abans, Rico Segurola, i us ho explico, ja ho veureu.
Estic d'acord amb l'apreciació del Pou, i de fet estaria d'acord amb qualsevol apreciació que digués que una cosa és jugar a futbol i l'altra és jugar contra un equip de Bordalàs.
Correcte.
Que és igual que sigui el Getafe que qualsevol altre. I respecte al partit d'ahir, que sí, que tot collonut, perquè el Barça va guanyar 4-3, però si hagués perdut 3-4, que també podia haver passat, no estaríem parlant del mateix. Crec que va ser un partit, per part dels dos equips, mal defensat i mal atacat, que podia ser perfectament un partit de 5-7, com a resultat final.
Absolutament.
I que demostra que hi ha moltíssim marge de millorar, per descomptat, amb aquestes posicions individuals que ha assenyalat l'Anaïs. En concret, els dos laterals són francament millorables. Uh-huh. Però no pot ser que el Barça necessiti fer 4 gols fora de casa per guanyar el partit. No els podrà fer sempre, perquè, desgraciadament, hi ha més Bordalàs que Setién. Gent que es preocupa més de defensar el punt que té que de mirar de guanyar els dos que estan en disputa abans de jugar. I no tinc consciència de que puguem traure gaire pit. I respecte al Jamin Lamal, bueno, és un jugador extraordinari, jo no vull dir gran cosa, per mi és una aparició estel·lar. Ja pensava que era un jugador diferent i ell s'ha encarregat de demostrar que és diferent perquè té les condicions de crack, té les condicions de saber jugar a futbol, jugar i fer jugar als altres, i la capacitat que li dona confiar en les seves forces. Però està en un moment delicadíssim. Aquest noi té 16 anys. Uh-huh. Avui,
16 anys, un mes i 14 dies.
Avui el primer que he fet a l'obrir els ulls és mirar el Mundo Deportivo. Uh-huh. I fins a la plana 9, uh-huh, quan no és un titular, és una foto Yamin. I tot això s'ha de digerir. Perquè si no ho digereixes, et pot passar lo de l'altre dia, que ve a dinar amb dos senyors de la federació i després surt protegit per 6 nois que el defensen de ningú. I aquests fantasmes que l'envolten...
Aquell vídeo és terrible.
Aquests fantasmes que l'envolten és el principal perill d'un futbolista que, sincerament, i ara pues, em passarà... No el comparo, però és l'aparició més important des de que Messi era juvenil.
No és menor, això que dius, Ricard.
No, però...
Jo coincideixo, eh?
No, sí.
Però... Jo coincideixo.
Però ja ho era abans de jugar al primer equip, com ho era Messi quan era juvenil,
sí.
Que veies que tenia unes qualitats totalment diferents als jugadors i que té totes les coses que ha de tenir un jugador.
Mm-hmm. Però és que quan el veus potenciar o treure aquestes qualitats amb el primer equip, amb aquesta comoditat, com si no estigués passant absolutament res, doncs és sorprenent i parla molt d'ell mateix.
Segurola.
Bueno, yo me voy a referir a Lamine, porque el Barça, en gran medida, yo diría que en una medida altísima, le debe la victoria a Lamine. Es decir, cuando la cosa se puso más difícil, apareció un chaval de 16 años justo, y tengo que decirlo porque estoy escuchando radio, viendo la televisión, cuando se pedía su sustitución, porque no podía perseguir a Pedraza y no sé qué. Estas cosas que los periodistas tenemos tan absurdas de considerar que en el fútbol a los mejores no se les saca del campo, que a los mejores te ganan partidos y que si te los ganan a los 16 años, te los ganan a los 16 años. Y esta es una condición, una cualidad que no la tiene casi nadie en el fútbol. Por lo visto la tiene este chico, porque estuvo prácticamente en todas las grandes jugadas del Barça en los goles. Es un jugador especial, no vamos a discutirlo, y es buenísimo. Me extrañó, curiosamente, que con el 4-3 le retiraran. Ya sé que hay justificaciones, pero yo creo que los buenos, los Messis, ojalá Lamine Yamal, jueguen el partido, lo jueguen entero, porque a lo mejor no se les saca del campo. Como no lo tenía que haber sacado, no tenía que haber sacado del campo Quique Setién a Gerard Moreno. Justo le saca con empate a 3, marca el Barça y la televisión, el realizador muy bien, saca la cara, enfoca la cara de Gerard Moreno, que ya no podía volver a jugar, y sin embargo estoy seguro que Setién daría medio brazo porque volviera a jugar. Estas son las cosas del fútbol que son curiosas. A los mejores no les quites. Y el mejor ayer fue Lamine Yamal, que es un jugador que tiene todo. Tiene velocidad, sabe jugar de maravilla el fútbol, siempre toma la decisión correcta. Yo diría que por lo menos el intento siempre es correcto. Tiene habilidad, tiene un tiro prodigioso porque es un tiro fino, difícil y potente. Y es contagioso. Voy a decir cuál es una cualidad imprescindible de Lamine. Y es que el Barça ha abandonado el Camp Nou, ahora va a jugar en Montjuïc, no es un estadio muy apetecible para la hinchada del Barça, hay que decirlo así, no se llena o no se llenó el primer día, pero si todo es como parece, lo va a llenar Lamine, y eso es importantísimo.
Acabo amb aquesta última hora que us deia, molta atenció a això, eh? Ángeles Béjar, que és la mare de Luis Rubiales, president suspès per la FIFA de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ha començat una vaga de fam indefinida fins que, segons diu ella, es trobi una solució a la cacera inhumana i exagnant que estan fent el meu fill amb alguna cosa que no es mereix. La tancada a l'església del barri de Caputxinos de Motril es farà de manera indefinida dia i de nit fins que es faci justícia amb el meu fill, diu. Recordem, que aquesta notícia d'última hora ho ha explicat a l'agència EFE. Ángeles Béjar, la mare de Luis Rubiales, ha començat una vaga de fam indefinida per protestar contra la cacera, això són paraules textuals de la mare de Rubiales, contra la cacera inhumana i sagnant que estan fent el meu fill amb alguna cosa que no es mereix.
Bueno, jo crec que hi ha coses que no es poden explicar, i si es poden explicar, no s'han de dir. Per tant, amb aquest exercici de fundamentalisme de tota la família Rubiales, m'acomiado fins la setmana que ve.
Brillant, no es pot millorar.
Segurola, no sé si també vols acomiadar-te fins la setmana que ve, com ha fet el Rico.
Sinceramente, todo esto tenía que acabar, según el perfil de Rubiales, en un tristísimo reality show.
Són les 11:25 de Sena, i si tu també vols dir alguna cosa, o com has dit, poc més afegir al que ha dit el Rick.
És que a mi em fa molta llàstima aquest tipus de situacions, de veritat, us ho dic. Llavors, que es faci justícia. Doncs sí, amb això coincideixo amb la mare de Rubiales. Probablement no en el mateix sentit, però puc entendre que quan una persona és mare i veu el seu fill en aquesta situació, doncs passin aquest... Bé, no ho entenc, però aquestes coses, doncs, pel que estem veient, passen. Uh-huh. I és un final força, força trist.
Doncs sí, 11:26. Hola de nou, Mar.
Hola, Sergi.
Què m'expliques?
Doncs una cosa molt i molt important, i és que el proper divendres 1 de setembre, a partir de dos quarts d'11 del matí, ara, és que farem una edició especial del món a RAC1 des del Teatre l'Atlàntida de Vic per presentar la nova temporada de RAC1. Descobrirem les novetats d'aquesta nova temporada amb tots els editors de l'emissora i les actuacions musicals d'Obeses, Paula Valls i Pelat i Pelut. Doncs ja ho sabeu, us esperem a la presentació de l'equip de RAC1 aquest divendres 1 de setembre al Teatre l'Atlàntida de Vic. Tot plegat ho farem amb el suport de l'Ajuntament de Vic i la col·laboració de Benito. Apa, allà us hi esperem.
Recordeu que el primer que arriba, el primer que seu a l'Atlàntida de Vic, el Moa Recull serà des de les 7, però això, cap a quarts d'11, hi haurà aquest programa especial per presentar la nova temporada, i serà tothom. Hi haurà el Basté, hi haurà els Oscars, hi haurà el Giró, hi haurà el Clapés, hi haurà l'Anna Ballonesta, hi haurà el Xavi Bundó, hi haurà el Xavi Puig, hi haurà la Polls, hi haurà tothom. Tothom, i mira, també nosaltres.
Clar.
També nosaltres que hi serem, per tant us convideu, ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, aquest divendres a l'Atlàntida de Vic.
Sí, sisplau, i no falteu.
Per favor. Gràcies, Marc. Doncs res, això que dèiem. Santi Segurola, Miguel Rico, Anaïs Martí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. També moltíssimes gràcies per acceptar i dir que sí tots els dies que us hem ofert venir aquí a les tertúlies del món a RAC1 aquest estiu, perquè, clar, és una setmana que tot just comença, però per nosaltres, per l'equip del món a RAC1 l'estiu, ja comença a ser de acomiadaments. I, a més, avui... Aquí a la redacció de RAC1 respira un ambient diferent, perquè és una mica la tornada a l'escola, perquè avui, clar, no hi ha programes de la temporada regular fins al 4 de setembre, que s'hi posava Basté a les 6 del matí. Però avui tots els programes ja tornen a la feina i comencen a fer les reunions prèvies i tal, i clar, veus tot d'abraçades, de gent trobant-se, fent-se bromes aquí als passadissos i tal, i realment és molt maco. Però res, això, nosaltres encara ens queda una setmana del món a RAC1 a l'estiu, però... vull anar aprofitant a la gent amb la que no em tornaré a veure aquesta setmana, agrair-li de tot cor la confiança i acceptar la proposta.
Doncs jo vull agrair-li a l'entrenador del Girona
sí.
Les lliçons que ens està donant.
Absolutament.
Dins i fora del camp. Mm-hmm. I la seva capacitat per construir un equip modest, que sap jugar a futbol. Mm-hmm. I que surt cada partit a guanyar-lo.
Sí. I una mica lligat amb el que dèiem, de partits com el d'ahir, el Villarreal-Barça, posa'm en tants com vulgui, Cambrer, Però, doncs, partits del Girona, també tants com vulgui, perquè quin goig i quin plaer és veure jugar l'equip de Mitchell a futbol. Rico, Segurola, Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Sergi.
Una forta abraçada. I ara nosaltres clavarem les 12, aquesta mitja hora que ens queda de programa, parlarem de sèries i també ara saludaré a l'Alejandra Palés i al Martí Esteban per parlar d'un fenomen que potser no us l'havíeu qüestionat, però si us el plantegem ara, diríeu, ah, potser sí, a més tenim dades per corroborar-ho, que és que les comèdies romàntiques estan anant molt a la baixa. I ara ens preguntarem per què i ho intentarem resoldre.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Que el millor moment de l'any són les vacances d'estiu és tan cert com que Aldi, tota la nostra carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com a preparat de carn picada, a només 2,59 als 365 grams. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Soc la Victòria de Carglass. L'aire condicionat i les altes temperatures poden convertir un petit impacte en una esquerda. No esperis que es trenqui. Demana cita a Carglass.es i te'l reparem en 30 minuts. Recorda-te'n, posa-hi sempre Carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC 1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un.
El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
Ya buscaremos un guitarrista.
El próximo Benidorm Fest, ya la vemos allí. Estoy preparando la coreografía.
Ha terminado.
Ay, qué susto me ha dado.
Ay, qué susto.
Porque la radio es así.
11:33.
Pretty woman walking down the street.
avui, aquí al Món RAC1, volem parlar d'un fenomen que potser no n'éreu del tot conscients, però que, mirant fredament algunes dades i una mica sensacions que hi havia dins de l'equip i que van sorgir un dia parlant amb el Martí Esteban, que era de dir, hosti, fa molt temps que no vivim cap fenomen de masses típic dels anys 80 i 90, que eren tan típics en aquelles dècades com Pretty Woman, Quatre bodes i un funeral, o ja més cap als 2000, pel·lícules icòniques com 10 razones para odiarte, Love Actually, ai, Love Actually, o El diari de Bridget Jones, entre tantes altres. És veritat que fa molt temps que no hi ha grans fenòmens en aquest sentit, i tenim aquesta sensació de que ja fa anys que no hi ha cap comèdia romàntica memorable com aquestes, i ens preguntem, què ha passat amb aquest gènere? Es fan pel·lícules romàntiques i no triomfen, directament ja no se'n fan, perquè ja no tenen tant d'èxit com abans. Per parlar-ne, m'acompanyen avui el Martí Esteban, que és un gran cinèfil. Martí, bon dia.
Bon dia.
I que va ser qui ens va fer sorgir aquest dubte, que a vegades passa, que és un, aquell tipus de coses que no t'has plantejat mai.
No hi penses.
I algú t'ho posa sobre la taula i dius, calla. I l'Alejandra Palés.
Hola.
Com estàs, Alejandra?
Molt bé. M'heu fet el regal de la meva vida.
Ja ho sé, ja ho sé. T'he de dir que quan va sorgir la idea de ho fem, tal, perquè a més el Martí, que ara les repassarem, ens va portar algunes dades, no sé si les recollia el New York Times o mitjans de...
Bastants articles en parlen.
Clar, mitjans internacionals, i vam dir, val, doncs fem el tema, i aquí li podem dir que vingui. I no va haver-hi absolutament cap dubte en què havies de venir, tu, Alejandra.
Moltes gràcies. He fet bé la meva feina.
I tant. A veure, abans d'entrar en matèria... Clar, això no sé qui ho respondrà millor, si el Martí o l'Alejandra, però què és exactament una comèdia romàntica?
Jo crec que una comèdia romàntica és una pel·lícula en la que bàsicament el motor de tota l'acció és la història d'amor entre dos personatges. Tradicionalment han sigut relacions heterosexuals, però és veritat que en els últims anys s'ha començat a fer un gir i a fer pel·lícules romàntiques enfocades a la comunitat LGTBI, que durant molts anys no han tingut representació dins del gènere.
A més, jo hi afegiria que té una estructura molt típica, que poques vegades se surt d'aquestes quatre parets molt delimitades, que són això, no? Noi coneix a noia, normalment al principi no es porten molt bé, a poc a poc es van enamorant, sembla que tot va bé, però llavors hi ha un petit o gran trasbals, la relació sembla que acabarà malament, però tots sabem que acabarà bé. I aquí és potser el punt que ens fa estimar-les tant, no?
Sí, tots sabem que acabarà bé.
Sí, és el que deia ell de sempre al principi no es porten gaire bé, és un tòpic que en anglès es diu the enemies to lovers, o sigui, d'enemics a amants, que tampoc és un tòpic que s'hagin inventat les comèdies romàntiques, vull dir, la literatura, i és l'exemple més clar és Orgull i prejudici de Jane Austen,
sí,
que són dos personatges que al principi no es cauen bé i s'acaben enamorant. I aquest és com un dels tòpics més habituals en aquest tipus de pel·lícules.
Ara us pregunto què creieu que està passant i per què fa tant temps que no arrosseguem fenòmens com el que dèiem, Love Actually, per exemple, que hi ha gent, i no diré el nom de ningú, però que la mira cada Nadal. I entre ells. I fa molt temps que no tenim fenòmens aquests, però deixeu-me dir el que vindrà ara, i que és el motiu del gran somriure que té ara mateix a la cara d'Alejandra Palés, que, a banda de demanar-li que vingués i de poder xerrar amb ella sobre aquest tema, també, Alejandra, ja anirem d'aquí una estona,
sí,
però
sí,
perquè
sí,
la gent sàpiga què vindrà. Et vam demanar que fessis una selecció...
Sí.
D'unes quantes...
Sí.
Pel·lícules, d'unes quantes comèdies romàntiques.
Sí.
De les... Has fet les millors, segons el teu parer?
He fet una selecció d'algunes de les meves preferides i després d'algunes que crec que són representatives de tendències, sobretot dels últims anys. Sí.
Val. Llavors, a partir d'ara, llavors, ara aquí demano molta atenció a la redacció del Món RAC1. No sé si allà a la redacció estan escoltant el programa ara o no, segur que sí. Almenys a Laia Colomer, segur que sí. Des d'ara, activem a Twitter, per favor, fem una piulada amb la etiqueta @comediesrac1, comediesrac1, perquè la gent des de que ens està escoltant ara ens pugui dir quines són per ells la millor o les millors o aquelles inevitables comèdies romàntiques de tota la història, de tota la història. Després escoltarem el top 10 de l'Alejandra Pales i també doncs, recollirem les que ens digueu vosaltres des de casa. Però a veure, un cop aclarit això, un cop aclarit què és exactament una comèdia romàntica, què creieu que està passant? Això és així, ja no es fan comèdies romàntiques, ja no agraden tant. Què creieu que hi ha aquí darrere?
Jo crec que no és, o sigui, que costa molt que se'n facin. És veritat que sí, o sigui, que vam tenir com uns anys d'esplendor, que jo situo més de, o sigui, la dècada dels 90, que és la dècada de Meg Ryan, Hugh Grant, no, gent que identifiquem molt amb el gènere, i després de 90-2000 va començar a haver-hi una davallada bastant, bastant important. I ara jo crec que sí que hi ha com uns tímids repunts de no tant per part dels estudis, crec que són més les plataformes de streaming que han trobat una mica el filó. Uh-huh. Vull dir, per exemple, Netflix en fa molt, en fa moltes, però la qualitat és molt desigual. Vull dir, tu a Netflix pots entrar, pots buscar comèdies romàntiques, però hi ha un gruix molt gran d'aquestes comèdies romàntiques que serien més aviat telefilms, uh-huh, amb guions molt, molt esquemàtics, uh-huh, amb actors de segona, tercera, quarta, i després hi ha una altra part de pel·lícules romàntiques que tenen una mica més de qualitat, que són les que es basen en fenòmens literaris de literatura romàntica que s'han fet populars sobretot en públic adolescent. Uh-huh. Jo crec que un dels casos així com més coneguts és Todos los chicos de los que me enamoré, que és una pel·li nord-americana d'una noia, bueno, és una comèdia romàntica bastant, bastant clàssica, i aquesta ha funcionat tan bé que han fet tres parts, vull dir que sí que funcionen. Després fan experiments i no funcionen bé. Van fer una pel·li amb la Reese Witherspoon i la Ashton Kutcher, que havia de ser com la comèdia romàntica de l'any, i allò és una merda, parlant en plata. Vull dir, jo vaig veure allò i estava plorant a casa meva pensant, home, si això ens ha de salvar el gènere, deixem-ho de fer.
Pot tenir alguna cosa a veure, Martí, el fet de que últimament, d'un temps cap aquí, hagi anat agafant força la idea que s'ha de desmuntar el mite de l'amor romàntic, i que, per tant, doncs, hosti, no li donem bola a aquest amor romàntic tan idíl·lic que no existeix, que no ens ho podem creure, que això no és així.
Sí, jo diria que és una de les grans claus, i costa esbrinar si és més un tema dels estudis, que no s'atreveixen a fer pel·lícules que no siguin masclistes, que no siguin poc inclusives, etc., o si és el públic que ja no confia en que actualment, amb els ideals que tenim, els valors que ha anat assolint la societat, puguin veure pel·lícules interessants que compleixin amb els estàndards, uh-huh, que hem creat, no? Uh-huh.
Sí, jo crec que hi ha pocs casos que trobem comèdies romàntiques que segueixin els valors que tenim habitualment. Vull dir, crec que aquest tipus de comèdies romàntiques potser sorgeixen més del cinema indie. O sigui, per exemple, un títol que sempre em ve al cap i crec que molt poca gent ha vist és una comèdia romàntica que es diu Obvious Child, que és sobre una noia que és còmica de stand-up comedian, que una nit se'n va al llit amb un noi que acaba de conèixer, es queda embarassada i ella decideix que no vol tenir aquest nen, que vol avortar, i tota la relació romàntica d'ells dos s'estructura a partir d'aquest moment, que ella decideix que no vol tenir aquest fill, que i ell li dona suport, uh-huh, i és, vull dir que canvia una mica el tipus de comèdia romàntica de la qual estem acostumats, i per trobar propostes que no siguin tan carrinclones o que no siguin tan d'amor romàntic, de, no, hem d'anar una mica pel cine indie.
Clar, quina diríeu que és l'última gran comèdia romàntica, l'última comèdia romàntica que ho patés de debò?
Això és molt relatiu. Tu parlaves de Love Actually, sí, que és aquesta pel·li que mirem cada Nadal, jo també ho reconec.
Està meravellós.
Però clar, és del 2003, Love Actually. Segurament després n'hi han hagut altres. Palm Springs potser és una de les més recents, del 2020, una pel·lícula semblant a Atrapat en el temps, no? Amb aquest, històries de bucles temporals, etc. A mi m'agrada molt.
A mi també, i de fet és això, ve també del món indie, vull dir, justament no és de gran estudi, no? Uh-huh. I de fet era una de les que jo tenia apuntades per recomanar. I també dins del gènere de comèdia romàntica, jo destacaria un títol que no és una pel·li, justament, que és una sèrie, que és Starstruck, que està a HBO, uh-huh, d'una còmica que es diu Rose Matafeo, i que si hagués de dir un èxit de comèdia romàntica, per mi seria aquesta sèrie. Val. Perquè els que som fans del gènere hem gaudit moltíssim. I és una mica una sèrie que agafa l'estructura de Notting Hill, per dir-ho d'una manera, perquè és una noia normal i corrent, quan la nit de cap d'any s'embolica amb un noi que resulta ser una gran estrella del cine, i és una mica com gestiona ella el fet de si comença una relació o no amb una persona que és tan coneguda. Per tant, és una mica Notting Hill. I la curiositat que té és que la protagonista i la creadora, ella és una superfan del gènere de la comèdia romàntica i posa moltes referències a títols clàssics. I quan a tu t'agrada la comèdia romàntica, detectar aquestes referències fa com gust, saps? Dius, ai, és com si fos una amiga meva i poguéssim estar aquí parlant. Yeah.
No, totalment d'acord. I potser sembla que les sèries han aguantat una mica més aquesta davallada de les comèdies romàntiques. Sí que ens en segueixen fent de bones. Per exemple, Sex Education també s'ha fet molt popular, està molt bé. Aquí a Catalunya es va fer Smiley l'any passat.
Sí.
Molt bon exemple de comèdia romàntica. Sembla que les sèries encara ho aguanten una mica, però les pel·lícules és el que comentàvem. Yeah. Netflix s'ha erigit com l'única garant de que encara se'n facin, i pel·lícules memorables de Netflix és que no se m'acudeix cap.
Hi ha algun país, Alejandra, on el gènere continuï sent especialment popular?
Jo crec que actualment un dels països que produeix no tant pel·lícules, sinó sèries romàntiques, és Corea del Sud, que actualment és una de les indústries audiovisuals més potents del món, i és que els xiflen les comèdies romàntiques, però un altre cop els patrons són molt arcaics, els valors són supermasclistes moltes vegades, també és veritat que són molt més conservadors, o sigui, vosaltres el dia que veieu una comèdia romàntica, o sigui, en el moment, lo màxim que veureu serà un petó. Mm-hmm. Un petó...
Yeah.
I no gaire apassionat,
sí,
saps?
Sí, poca cosa, ràpid.
Sí. I és tot com molt cuqui, a vegades té un punt d'infantilització... Però ho peten, vull dir, també entreu a Netflix, comenceu a buscar sèries romàntiques coreanes, és que us fareu un fart de trobar títols.
Doncs ara anirem al top 10 de l'Alejandra Valés, el comentarem també amb el Martí, a veure si n'està d'acord o no, sobre les pel·lis romàntiques. Fem una petita pausa i quan tornem, lo millor de lo millor de lo millor de les pel·lis romàntiques, aquelles que no us podeu perdre.
Si quan tornes de vacances toca preparar-se per la tornada al cole, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
I equipa't al millor preu. Joc de porta entrepans i ampolla de la Patrulla Canina en 4 models, ara per 4,99. Lidl, marca la diferència.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Aquest estiu, si ets de Cepsago, pots participar en el nostre sorteig de carburant gratis per sempre.
Però sempre, sempre, d'un any, un altre, i un altre, i un altre... Això?
Sí, això és, i encara n'hi ha més.
Més? De debò?
També sortegem cada dia un any de carburant gratis. Uneix-t'hi i consulta condicions de la promoció a Cepsa.es.
Flipou.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fira Tàrrega, del 7 al 10 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Amb el patrocini de Moritz.
Tic-tac, tic-tac. Arriba l'hora de reservar el teu creuer d'hivern a Viatges al Cort Inglés. Viatge d'octubre a abril i aconsegueix les millors ofertes. Reserva creuer per només 50 euros als Emirats Àrabs, Mediterrani, Carib, amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.
RAC 1.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Jo vull
anar a la platja amb tu. Aquest setembre, quan tornis a la platja, vine a Premià de Dalt, perquè t'espera el festival més important del Maresme, Ulisses Fest, el 15 i 16 de setembre al Parc de Can Vermunt, amb els concerts de Julieta, Els Amics de les Arts, Triquell, Stay Comas. Compra ja les teves entrades a premiadedalt.tiquetara.com. Ulisses Fest. Batons.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra,
són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos,
i a més te les instal·lem.
La Mallorquina, t'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Begú, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
Fira d'Indians a Begú.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Cedeixo el micro, per tant, perquè no s'aturi.
Gràcies.
Val?
A veure, l'Esteve.
Vinga, ho intentarem. Les cordes vocals no me les deixaré aquí a terra.
Tranquil.
Vinga.
RAC 1!
Perquè la ràdio és així.
8 minuts i les 12.
Los Vulturis son lo más cercano que hay en nuestro mundo a la realeza. Hacen cumplir nuestras reglas.
Quina hem tirat ara? A veure, Alejandro, un moment, què he dit? Anàvem a començar? Què estem escoltant
ara? Ens hem confós de l'una nova.
Ja, hem tingut un creuament, sí. Perquè el que està sonant és l'una nova de Crepúsculo, però no era el que jo volia portar.
Vale, bueno, en tot cas, a veure, Mariona, para com si això no hagués sonat.
Sí, jo havia triat, o sigui, havia triat molt enrere, havia fet una cosa molt vintage, que és l'una nova, que sí. És una pel·li dels anys 30.
Bueno, si no hagués passat res.
Amb Cary Grant, per reivindicar una mica els orígens del gènere. Uh-huh. Està filmint i és comèdia d'embolics. Cary Grant és un editor de diari que es dedica a sabotejar el futur casament de la seva exdona, que és la millor reportera del seu diari. Ell no vol perdre... No la vol perdre com professional, però potser com alguna cosa més. I per reivindiquem un clàssic.
L'una nova disponible a Filmin, que sí. No és la de Crepúsculo. Si algú va veure Crepúsculo, camini Crepúsculo.
Confusió comprensible, sí, perquè va. Ens queda més a prop Crepúsculo. Exacte.
També a Filmin, Alejandra, aquí parles de Què passó entre tu padre i mi madre.
Sí, també una mica vintage, anys 70, amb Jack Lemmon, i explica la història d'un empresari que ha de viatjar fins a Ischia, a Itàlia, per recuperar el cos del seu pare, que ha mort allà, i un cop arriba allà descobreix que el seu pare hi anava des de feia 10 anys, un cop l'any, per trobar-se amb la seva amant. Llavors, a banda de descobrir que el seu pare enganyava la seva mare, també coneixerà a la filla de l'amant i potser passa alguna cosa. Molt recomanable. A mi m'encanta aquesta pel·lícula.
Aquesta és Què passó entre tu padre i mi madre. Anem amb la següent, que també és un autèntic clàssic.
Hola, Sally. Sally, este es Harry Barnes. Harry, esta es Sally Albright.
això és Cuando Harry contra Sally, i si no t'agrada Cuando Harry contra Sally, estàs mort. I que bueno, és que és fantàstic, amb un guió de la Nora Ephron superintel·ligent, amb Meg Ryan ja sent la reina de la comèdia romàntica, que ho va ser durant molts anys, i és la relació entre un noi i una noia que volen, bueno, que són amics, en teoria, durant molts anys són amics, però potser són alguna cosa més que això i no s'han adonat.
De quin any és?
És
89. Sí. Cuando Harry contra Sally, que està a Filmin i també a Movistar. I per cert, parlant de Meg Ryan.
There are one or two things you need for a successful wedding. Tact.
És que quatre vegades i un funeral va ser una obsessió meva infantil. Vaig posar al cap com un mòmbol els meus pares per aconseguir el VHS. Al final la vaig aconseguir. I, bueno, ara parlàvem de Meg Ryan com a reina de la comèdia romàntica. Doncs als 90, si hi havia un rei de la comèdia romàntica, era Hugh Grant, principalment. Ai, sí. Gràcies a Quatre vegades i un funeral, però després va fer altres, va fer Love Actually, que n'hem parlat, va fer El diari de Bridget Jones, i però a mi, de totes, doncs em quedaria o Quatre bodes i un funeral o No tinc fill d'ell. M'agrada una miqueta més Quatre bodes i un funeral.
Martí?
També.
També, eh?
Sí, jo crec
que
sí.
Coincidim, eh?
Sí, totes dues tenen aquest factor que és molt guai, la història d'amor, però també hi ha l'entorn dels amics, que no posen com el punt còmic, i a les dues crec que...
Jo diria que és més divertida, Quatre bodes i un funeral.
Sí.
Quatre bodes i un funeral, que per qui la vulgui recuperar, està actualment a Amazon i a Filmin. Anem a la següent, que en aquest cas ens porta a Apple per llogar-la.
Faith had always believed in romance.
True love. He portat aquesta perquè és molt poc coneguda, és com un títol que els que són fans del gènere ens encanta, però la gent... No la té gaire ubicada, també és dels 90. Els protagonistes són la Marisa Tomei i el Robert Downey Jr. La Marisa Tomei interpreta una noia que està a punt de casar-se, però ella quan era adolescent va fer una taula Ouija amb uns amics, i en aquella taula Ouija li van dir que l'home de la seva vida era un tio que es deia Damon no sé què. I just pocs dies abans de casar-se rep una trucada d'un senyor que es diu igual que aquella persona que en teoria ha de ser l'amor de la seva vida, i ella decideix deixar-ho tot per intentar trobar aquesta persona. Viatja a Itàlia buscant aquest tal Damon, que ha trucat per dir que no podrà anar al casament, i ella creu que és l'amor de la seva vida. És molt xula, més, és Itàlia...
Molt reivindicable, deies?
Jo la trobo molt reivindicable, però és veritat que és una llàstima perquè només està de lloguer Apple. O sigui que...
Va, següent.
Se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida. No tengo ni idea de cuál
això
es tu situación.
És
que m'encanta perquè vas com fent, home
bé, aquesta...
com si la selecció no l'haguessis fet tu.
Clar, aquesta jo, és Antes del amanecer.
És que són meravelloses totes.
Que jo no sé si entra exactament en el motlle de comèdia romàntica, crec que és més una pel·lícula romàntica,
sí.
però que és preciosa, a més és com una història d'amor en tres parts, on un noi i una noia que es coneixen en un tren de Budapest a Viena, que al cap de 10 anys es retroben a París, que és la segona pel·lícula, i el tercer acte del seu amor és a Grècia. Ja molt més grans, hem viscut moltes coses junts, i a mi és la que més m'agrada és la tercera, perquè és la que trobo més realista.
També, Martí.
La meva preferida és la segona, però és d'aquelles trilogies, sagues, etc, que les pots ordenar com vulguis, que tot estarà bé.
Sí. La Mariana diu la primera.
Clar, la primera és com la més romàntica, no? I la
però potser tercera... és la més típica, precisament
sí.
Per això.
I la tercera té un punt de desencant, de pas de temps, de coses que vas acumulant, no?
És més realista, per
és
això.
Sí.
Va, anem cap a Palm Springs.
Ah! Sí.
És que és genial. Aquesta l'hem mencionada abans, és un dels últims exemples de comèdia romàntica, molt similar a Atrapado en el Tiempo, perquè la protagonista és una noia que està al casament de la seva germana, que coneix un noi en aquest casament, i tots dos acaben en un bucle temporal del que sembla que és impossible sortir. I a mi, bueno, jo la trobo molt divertida, a més els protagonistes, ella és la Christine Milioti, que era la mare de Como conocía vuestra madre, que a mi sempre m'ha semblat una actriu perfecta per comèdies romàntiques, però no en fa gaire, i ella és l'Andy Samberg, que és còmic sorgit de Saturday Night Live, protagonista de Brooklyn Nine-Nine, que és una de les poques, sí, com dels últims anys, i estan molt bé els dos. Bueno, a mi em sembla que estan estupendo.
I acabem les dues últimes molt ràpid, molt ràpid. Como deshacerte de tu jefe.
Should I return my blue jacket?
Yes.
Aquesta és de Netflix, és una de les poques de producció pròpia de Netflix que jo rescataria, perquè trobo que la parella funciona molt bé. Són un noi i una noia que s'alien perquè els seus caps es liïn entre ells i així redueixin la pressió a la qual els sotmeten, perquè ells són els seus assistents i van tot el dia de bòlit per complir les seves expectatives, i trobo que està prou bé i la parella està molt ben trobada.
I la última, La Estación de la Felicidad.
¿Recuerdas este verano cuando salí del armario?
No fue... Aquesta és la que dèiem, que jo que poso com d'aquesta nova tendència d'obrir el ventall de comèdies romàntiques a la comunitat LGTBI. Ideal per Nadal, perquè es l'explica el viatge d'una noia que és lesbiana a veure la seva família, acompanyada de la seva parella, però clar, ella no ha sortit de l'armari amb la seva família, i per tant la seva parella va allà en qualitat d'amiga. És tot molt estrany, hi ha decepcions, perquè clar, una espera una cosa i l'altra una altra, i està molt bé. A més, un repartiment bastant guai, perquè Kristen Stewart, la protagonista, sempre ens agrada molt, a Aubrey Plaza, que l'heu vist a The White Lotus, i la Mackenzie Davis.